Ràdio Vilafranca.
Avui fem tertúlia literària. Comentem Solitud, de Víctor Català, considerada una de les obres mestres de la literatura catalana de tots els temps. I diran la seva, la Dolors Bosch. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia.
I saludem per primera vegada el Jesús Gómez, que s'incorpora a la tertúlia radiofònica. Benvingut i gràcies.
Benvingut. Gràcies.
Jo sempre m'agrada trencar el gel preguntant-vos si quan agafeu una obra d'aquestes característiques, un pes pesat, fa cert respecte. La llegeixes d'una manera diferent i prestes més atenció, estàs més pendent. Busques informació prèvia. Com entomeu la lectura d'una obra capdalt de la nostra literatura?
Bé, jo diria que d'entrada, quan vaig saber que havia de llegir aquest llibre, em va fer com una mica de mandra, perquè ja l'havia llegit, i vaig dir, ostres, altra vegada? Però després, un cop agafes el llibre, vull dir, és un llibre que és una delícia. Ara, clar, el lèxic és un pèl difícil, bé, a la tertúlia va passar, que la gent deia, sí, sí, m'ha agradat, però esclar, m'ha costat, perquè el lèxic, les paraules, les havia de buscar. Jo penso que les paraules, sí que hi ha paraules complicades, però penso que dintre del context les entens. O sigui, no són totes complicades, en tant, i has de posar-hi... I després jo recomanaria a la persona que no l'ha llegit que llegeixi tranquil·lament sense buscar el significat de les paraules. Ja els trobarà. I després, si no, doncs que hi torni, però... A mi, de que vas llegint, ho vas entenent tot molt. No, no es pot pretendre entendre tot de seguida. Aquesta és la meva opinió, eh? Vull dir, però bueno, Jesús dirà el que consideri.
Home, jo penso que els clàssics són clàssics perquè tenen un seguit de mèrits i s'han mantingut al llarg del temps, per tant, diferents generacions, quan l'han llegit, doncs, s'han sentit atrets i han trobat una riquesa i això fa que continuïn vius. I, per tant, jo sempre he pensat que als clàssics se'ls ha de donar un vot de confiança, unes 50 pàgines, com a mínim.
50.
Poden ser 40, poden ser...
Amb una vall, però vaja.
Però en un clàssic s'ha de donar un seguit de pàgines de confiança, que a les 50 pàgines, per dir una xifra,
sí, sí,
doncs veus que no t'atreu, que no t'atrapa, perquè un llibre t'ha d'atrapar. A veure, la lectura, quina finalitat té? La primera és gaudir-la. Si no gaudeixes de la lectura... Aquí no hi ha cap obligació. En el club de lectura no hi ha cap obligació. Algun dels membres van dir, no he pogut amb ella.
No passa res.
No passa res. No estem a fer... No venim a fer lectures obligatòries.
Encara que sigui un clàssic, eh? No ens hem de fustigar no. Si
exacte.
No podem i l'abandonem.
No, perquè...
Sí.
Clar que no.
Per gaudir-la. I llavors, quan entres, llavors... Quan te n'adones... Jo, en aquest cas, des del primer capítol ja vaig quedar enganxat.
Et va enganxar de seguida.
Em va atrapar tota la pujada que fan fins a l'ermita. És que és magnífica, és extraordinària. Ja veus que té una prosa viva, visual, expressiva, molt vital, vull dir, que realment... I veus la importància que té ja el paisatge. Perquè una de les coses que van sortir és que la muntanya... No és només escenari, sinó que és protagonista, un protagonista essencial de l'obra. I si em permeteu, llegiré unes línies, les línies finals del primer capítol i donaré la paraula una altra vegada a la Dolors, que diu, i aquí surt també la paraula que dona títol al llibre, diu, sota seu no es veien més que onades de muntanyes immenses i silencioses que s'alleien, s'aplanaven, se submergien en la quietesa ombrívola del capvespre que, com una boira negra, se'ls estenia al damunt amortallant-les. La mila i cercà en aquell desert blau l'atac alegre d'una fumerola, d'una caseta, d'una figura humana. Però no hi descobrí res, ni la més petita senyal que denunciés la presència i la companyia dels homes. Quina solitud! Murmurà, aterrada, i sentint que el cor li devenia, d'improvís, tan o més obac que aquelles pregoneses.
No, quina força.
Sí, bueno, ella ha llegit al començament. Jo tinc les últimes línies del final, que ho faré després. A veure, jo penso que potser hauríem de posar una mica la sinopsi. O sigui, a veure, és un llibre que té moltes lectures. O sigui, diria que infinites. O sigui, podries llegir i rellegir moltíssimes vegades mirant unes vessants diferents. Des de la vessant de la història real, de la història, diguem-ne, del que passa. És una dona jove que s'ha casat, per no estar sola, que s'ha casat amb una persona que no coneix i que de repent van a on aniran a viure. I comencen a pujar a la muntanya i no sap ni on va. Vull dir, realment, i caminen, i ja se't fa feixuc perquè quan ho va explicant doncs, ah, veus que allò fa pujada, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, bueno, és què passa allà dalt, com ho troba molt abandonat, tot. I tot el transcurs, diguem-ne, té un marit que és indolent, gandul, que llavors ella troba el pastor, que és un pastor que li explica moltes coses, li explica rondalles, i ella es va fent un imaginari i uns somnis que no són reals, realment, o sigui, però i ella en aquests somnis es qüestiona coses, o sigui, es qüestiona doncs, des de la seva sensualitat i el seu cristianisme com trontollen, dubta molt, això serà pecat o no serà pecat, o sigui, perquè allà pecat no n'hi ha cap, perquè tot està al seu cap. Llavors, veu el pastor, que és molt més gran que ell, el veu jove. O sigui, tot és com molt imaginari. Llavors, aquesta seria, diguem-ne, el que passa i com es transforma la seva vida en allà, sola i tal. I després hi ha tot el transcurs que el seu home va de mal en pitjor i no ho explicaré res més perquè, si no, no tindran ganes de llegir. Però tot s'acaba que ella, després d'un procés, es dona compte de que allò no pot resistir i baixa de la muntanya. És un pujar a la muntanya i tornar i baixar, o sigui, fer la davallada totalment transformada.
És una altra persona.
Ha fet tot un gir amb tot un munt de personatges que l'envolten, que hi ha el pastor, hi ha l'ànima, hi ha, o sigui, tot aquest... I llavors, el que et deia, o sigui, es pot llegir així, però també es pot llegir només mirant les descripcions i com les descripcions que fa i la narració, com les lliga d'una manera imponent. O sigui, com diguem-ne... Després, vull dir, els recursos que té uns recursos immensos. El Maragall, concretament, que s'escrivien i es coneixien...
Joan Maragall
va llegir la novel·la i va dir, ui, aquesta senyora és una senyora, una muntanyenca autèntica. I quan una amiga de la Caterina Albert li va dir que només havia anat una vegada a la muntanya. No s'ho podia creure. Diu, m'ha fet canviar les conviccions. Diu, el Joan Maragall, diu, m'ha trastornat, diu, perquè no em pensava que fos possible fer unes descripcions així sense haver estat a la muntanya. I ella deia que només havia estat una vegada. O sigui, i bueno, també... Sí, també diu que escriu a raig i realment jo crec que... Fa, saps allò que a vegades parlo jo de la diferència entre l'autor i l'obra? Doncs jo aquí crec que està molt clar. O sigui, ella sempre diu que escriu a raig, que també és veritat que quan ho va escriure no va sortir publicat com un llibre, que això no sé si la gent ho sap, però en aquella època s'escrivia en fascicles. O sigui, sortia publicat a trossos.
Per entregues.
Inicis del segle XX,
entrega,
no?
Sí.
1900 i poc.
Va sortir en 46 entregues.
En 46.
46 entregues entre 1904 i 1905. Poc menys d'un any.
Sí. Com els nostres col·laborats de...
I que massa temps de tarda.
Tant, això també jo penso que té a veure amb aquest... despertar una certa intriga, un cert suspens, perquè el lector d'entregues doncs, tingui ganes de continuar llegint allò.
Però és que era molt habitual, en aquella època,
per això,
molt habitual.
Sí, 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 grans obres de la literatura. O
sigui, Europa n'estava ple.
Dostoyevsky, Les Bronte, etcètera, sí. Doncs jo penso que aquest, per això afavoreix una lectura, que llegir-la com a intriga, com a suspens. Tu apuntaves la lectura del drama rural, la lectura simbolista, que és perquè també
sí,
és molt...
I la feminista.
També és molt... I després, llegir-la des de diferents perspectives. Per exemple, la perspectiva feminista, que últimament s'ha reivindicat molt, en el que també seria una de les primeres manifestacions molt clara del desig femení i de la insatisfacció de la dona perquè l'home no la satisfà, és impotent, vull dir, és un negat, li diu.
És un negat, sí.
Diu directament del seu home, del Matías, que és un negat. Per tant, aquesta força... I aquest acte d'autoafirmació amb el que jo llegeixo al final que tu apuntaves. Vull dir que... És molt rica, aquesta obra.
És clar, vull dir...
Molt rica. Per exemple, Maragall, ja havia apuntat abans, destacava de Solitud, sobretot, la descripció de paisatge i la figura i la parla de del pastor. Del pastor, del Gaietà. Perquè és una parla molt viva, una parla que recrea, que dona vida a la muntanya, amb les seves rondalles, una persona plena de bondat, una persona plena de saviesa, amb un amor molt pur, tant per la natura com per els éssers humans, però que a la vegada coneix bé la realitat. Per exemple, ell se n'adona que l'ànima és una mala peça. Aquesta ànima, a la que pugui, alguna cosa molt dolenta farà i l'acaba fent. No direm què, però l'acaba fent. En canvi, a Maragall, el que no li agradava de la Caterina Albert, el que li criticava, és que aquesta vessant més fosca, més negra, fins i tot en algun punt, en altres obres, potser més morbosa, que trobava la seva obra, i això li va criticar. Sí. Malgrat això, malgrat aquestes discrepàncies, van tenir una relació epistolar molt rica i molt continuada al llarg dels anys.
Quan es publica com a fulletons, signa com a Víctor Català.
Sí.
Amb el pseudònim
masculí. I a més a més és curiós perquè en les cartes, Maragall, benvolgut amic, mai en femení. O sigui, les cartes...
Però ho sabia o no ho sabia?
Clar que ho sabia, evidentment. Però ell sempre li escrivia benvolgut amic. Això són coses curioses, no? Sí. Després, una altra lectura podríem fer mirant personatges i buscant fins a quin punt són paradigmàtics. O sigui, a veure, què significa cadascun d'ells. Inclús en la tertúlia hi va haver una persona que va dir jo diria que és un sol personatge amb diferents vessants que completen un home, un sol home. Això, i vaig pensar que... Mira, jo no ho havia pensat i ho reivindico una mica perquè penso que sí que és possible.
Que els diferents personatges són parts que tots
parts
tenim tot dintre
nosaltres.
Nostre,
o sigui, és una lectura diferent, però que penso que està molt bé. Però és que, a més, els temes que tracta, és que tracta de tants temes, podríem estirar el fil que si la maternitat, que si la sensualitat... que el desig, el desig, el cristianisme, hi han temes per avorrir, que jo dic.
Sí, però tant com el tema és el que tu abans havies dit, Dolors, que és el com, és la riquesa lèxica, és el ritme de les frases, és la musicalitat que té. Té una força expressiva que tu abans d'entrar m'ho comentaves, de que podem parlar, però... fiques a llegir-la i veus que el que has dit doncs queda molt per sota de la riquesa que té l'obra.
És que no acaba... No? O sigui, per això es recomana, perquè tot el que direm no desvetllem res. Està escrit en tercera persona, però és un narrador omniscient. O sigui, però sempre en veu de la Mila. Mai a la veu dels altres. O sigui, els altres expliquen coses, però jo penso que la narració i el narrador és la Mila, pràcticament, perquè és la que... O sigui, tot és en funció de la seva mirada, de lo que veu, de lo que... Com... Bueno, hi ha trossos meravellosos quan arriba a l'ermita i veu que està brut. Explica-lo de la neteja. És amb un detall que és boníssim. O sigui, com va netejant tot l'interior de l'ermita, que està bruta, neteja els sants, i ella va fent els seus raonaments. Jo allò ho trobo magnífic. És que, o sigui...
I és molt sensible, no? La Mila és un personatge molt ple de vida, molt sensible. Ple de vida i amb ganes de viure, potser més, fins i tot.
Si no,
amb ganes de viure, i després com la natura li fa de ressò, com, fins i tot com de mirall. Llegiré un petit fragment.
I tant.
Només tinc un altre, molt petit, també. Bueno, diu, en el capítol que es diu Primavera, diu, els primers dies de maig foren una meravella. Tota la muntanya, embaumada de flaires, resplendent de clarors, plena de cantòries d'ocells, havia perdut son aspecte ferèstec de mil·lenària i semblava retornar sa jovenesa de muntanya, amb totes les dolçors de verge i totes les alegries de promesa. Cada dia, al llevar-se, la Mila hi descobria un nou envelliment, no percebut fins el dia abans, i descobria encara més. Descobria que aquells envelliments es reflexaven en ella i que ella també, al compàs de la muntanya, feia una gran transmutació.
Si
volem explicar això, doncs ho llegeixes i veus la
força,
riquesa i la força.
Té molta força, vull dir, és que és tot. O sigui, jo penso que, i a més, hi ha un element que no n'hem parlat, que és la por. Ella té por, però per què canvia? per què dubta? O sigui, és una dona que, és el que dèiem, que no és una dona que s'ha conformat amb el que té. Sempre dubta. Té por i el pastor l'ajuda molt. O sigui, el pastor jo diria que és com un guia. Li va marcant molt i l'avisa. Això, vés amb compte, això, no tinguis por. I ella se n'enamora. O sigui, sí. D'una manera completament, diguem-ne, que no li veu defectes. O sigui, és com el que ella... Perquè ella busca l'amor. O sigui, en realitat, diem que el desig, però l'amor. I clar, vull dir, llavors hi ha un personatge que no se'n va parlar gens a la tertúlia, que va ser l'Arnau. Que l'Arnau és un home que s'ha enamorat d'ella...
Que està promès d'una pobilla.
Està promès d'una pobilla. I ella no l'accepta, però en canvi, quan sap que ha renyit, se n'alegra. O sigui, perquè ella diu... Per què?
Aquella vanitat
perquè
femenina.
Perquè, a més, hi ha un moment del llibre, que no recordo ben bé on és, que diu... agrado a tots els homes i el que voldria agradar no l'agrado, que és el pastor. O sigui, estic de bon veure.
Amb l'Arnau podria haver tingut fàcilment, vull dir, fàcilment.
Sí.
En cap problema podria haver tingut relacions amb ell, encara que fossin com abans, no? Però aquí sí que ella reprimeix.
Ella reprimeix.
En aquest cas sí que reprimeix. Sí. Així que amb el seu home és un negat i l'altre és un vell, amb aquest és ella la que...
És ella. En aquest moment és ella la que decideix que no. Perquè ell està disposat, està claríssim. Hi ha una escena que és com contundent. A mi m'agrada perquè la seva literatura és com continguda. No t'ho explica tot. Llavors això és molt bo perquè et dona molt imaginari. O sigui, et fa rumiar i veus que aquella persona s'ho qüestiona tot. Jo penso que el personatge de la Mila, el que és bo, és que s'ho qüestiona tot. Perquè sempre dubta si això serà pecat o no pecat. Llavors, si és pecat, amb qui em confessaré? Hi ha un tros que també diu, i ara amb qui em confesso? Amb qui? Amb el pastor, no? Amb el rector, tampoc. O sigui, hi ha com una mena... Per això, precisament, evoluciona. Perquè si no dubtés...
Aquesta evolució, en el fons, també és una descoberta de si mateixa.
Sí.
I aquesta descoberta de si mateixa va lligada a la descoberta de la realitat. Una realitat que li mostra una cara molt dura i que aquí està la fortalesa de la Mila, que no l'esfonsa. Jo penso que això és de les coses que realment aquest personatge em va transmetre amb més força.
A més a més, vull dir, trobo que és d'una modernitat absoluta, perquè això, al començament de segle... Vull dir,
passat.
A veure, de segle passat, o sigui,
del,
clar,
20, sí, sí.
Del 20, o sigui, que fa més de 100 anys, i si penses en la societat, una societat rural, clar que Víctor Català o Caterina Albert, com vulguem dir-ho, vivia a l'Escala, era molt llegida, tenia una família que llegia molt, havia tingut contacte amb la literatura francesa, sobretot amb Zola, i també amb els russos, o sigui, que sí, que tenia molta... O sigui, que estava molt llegida, era una dona molt llegida, com se'n diu a vegades, no? Però, vull dir, tot i això, ella no va, pràcticament no va a escola. Però és que en aquella època tampoc anava a escola.
Aquesta força, aquesta capacitat de transgressió en el sentit d'anar, de ser valent i tirar endavant amb propostes que xoquen amb les convencions, ja es manifesta amb l'obra... que li, arrel de la qual es va posar el pseudònim, no? Ella, joveneta, va guanyar en els Premis Florals d'Olot amb La Infanticida, que és una obra molt dura, també.
Terrible.
La Infanticida, ja, el títol ja... També té una altra obra, que és el Parricida, vull dir que el tema és aquests punyents o més durs, no?, de la condició humana, doncs, els hi presenta cara i els tracta. Doncs La Infanticida va guanyar el premi, però va rebre unes crítiques ferotxes, sobretot arrel d'assabentar-se de que qui havia escrit aquella obra... Bueno, assabentar-se ja. Era una dona. I llavors, arrel d'aquí, és quan va buscar un títol de molta fermesa, perquè Víctor, no? Victoriós, Víctor Català. No? I a partir d'aleshores doncs ja entrem en la problemàtica aquesta de quina relació hi ha entre Víctor Català i Caterina Albert, però bueno, jo penso que lo fonamental és l'obra, amb això crec que coincidim amb la Dolors, que lo fonamental d'un artista, d'un literat, és l'obra.
L'obra ha de ser més gran que l'artista. perquè l'obra, i no sé, ara no vull dir, sé qui ho ha escrit, però no ho diré, l'obra, en el moment que l'has escrit, ja no és teva, és dels lectors. Jo fa poquíssim que ho vaig llegir i vaig pensar, hosti, clar, o sigui, ja no és teva, tu ja l'has acabada i l'has deixada. Llavors tot allò ja tu no ho pots modificar com a escriptor. I pots fer retocs, però ja està. Si ho poses al públic, i llavors el lector és el que ho fa gran. Mm-hmm. És que em va semblar una idea fantàstica.
Sí. Bueno, llegeixo jo el petit remei i tu llegeixes. Vinga, també volies llegir tu també.
Sí, em sembla bé. I acabem així, si us sembla, amb les paraules de Caterina Albert.
Sí.
Sí. Mira, aquest ja és més cap al final, diu, la dona, a la sort, la dona és la Mila, la dona, aleshores, se sentí feliç com mai ho hagués estat. Sos llavis reien sos ulls, reia la seva ànima i reia, finalment, tot l'espai i tota la muntanya a son entorn. Fins que, enmig d'aquell enriolament espontani de la vida, les cometeren impulsos de besar, uns impulsos apressarats, frenètics, irresistibles, de besar quelcom.
És que, clar, després d'això no saps què dir. Et quedes com tallat.
Però si segueixes amb paraules de solitud,
sí.
Estàs
però
a l'alçada.
Jo, la cita que faré serà la del final de tot del llibre. I diu exactament, o sigui, diu, la dona, referint-se a la Mila, èrtica i greu, amb el cap dret i els ulls ombrívols, emprengué sola la davallada. Les filtracions de la solitud havien cristal·litzat amargament en el son destí, en el seu destí. Jo diria que aquest final, encara que sembli trist, que això ja ho afegeixo jo, perquè aquí s'ha acabat, encara que sembli trist, crec que la decisió de marxar sola és un fet molt positiu, perquè, per una banda, ha assumit la seva llibertat i, per una altra banda, ha assumit també que l'home està sol. I dic home, genèric. O sigui, i ho ha assumit. I en el Matías, que és el seu marell, li diu, no, me'n vaig. Diu, no, tu no vinguis, perquè si vens et mataré.
Així de contundent.
Així de contundent, sí. O sigui, clar, jo diria, jo el recomanaria, o sigui, és un llibre que el recomanaria, i penso que el Jadús també, o sigui, òbviament. Perquè n'hem parlat i ens hem posat molt d'acord de seguida. Vull dir,
tota la novel·la, els que l'han estudiat, perquè l'han estudiat des de totes les vessants, han arribat a saber la seva temporalitat, el seu temps. Començaria el 9 d'abril del 1902, l'acció de la novel·la, i acabaria el 14 de desembre del 1902. És a dir, en menys d'un any, nou mesos escaig, doncs passa tot el que passa. Per tant, està...
té
intensitat i
que
concentrada.
És lineal en el temps, la narració, si no va endavant ni enrere.
Sí.
I jo afegiria ja només una cosa que ara d'arribar hi he pensat, que hi ha un estudi que està publicat que ajunta, diu que Rossellini va llegir Solitud i la pel·lícula Stromboli està basada una mica
inspirada
sobre la dona i la seva transformació. O sigui, jo ho deixo aquí, perquè l'estudi es pot llegir, no m'ho he inventat, us asseguro que està publicat per la universitat, o sigui que no és ni una novel·la, és un estudi.
I s'ha fet una obra.
Sí. Es va fer una obra de teatre, diguem-ne teatralitzant aquesta, però l'inici és una tesi.
Tesi doctora.
Jesús Gómez, benvingut a les tertúlies radiofòniques. Un plaer comptar amb tu. Dolors, seguim plegats d'aquí a un mes, llegint més llibres i compartint-los. Que vagi bé, bona setmana.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Santa Oliva reclama de nou l'ampliació de l'escola pública a La Parellada. L'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, i el director de l'escola La Parellada, Hugo Cardillo, es van reunir amb la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, per tractar diversos assumptes educatius relacionats amb el municipi. El punt principal de la reunió va ser l'ampliació de l'escola La Parellada, un projecte anunciat pel Departament d'Educació el 2018, però que encara no s'ha pogut materialitzar. Tant des de l'Ajuntament com des de la direcció del centre, es va insistir a la consellera en la necessitat de desencallar aquesta situació i que l'actuació es realitzi el més aviat possible per donar resposta a les necessitats dels infants i famílies. Es millora el paviment del vial que uneix el poble de Moja amb el polígon del Clot. Durant aquests dies, la brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola està procedint a realitzar treballs de millora del paviment en el vial que uneix Moja amb el polígon industrial el Clot de Moja. Tal com explica el regidor de Via Pública de l'Ajuntament, Jordi Álvarez, els treballs permeten arranjar un vial molt malmès en espera de que aquest any la Diputació lliuri un projecte de millora integral d'aquesta via. Des del consistori s'ha assenyalat que la millora d'aquesta connexió amb el polígon era una de les mesures més demanades entre la ciutadania en l'àmbit de l'arranjament de vials. Dues persones han estat detingudes a Vilafranca per agredir agents de la policia local la matinada de diumenge. Segons fonts municipals, els fets van començar quan la policia va intentar sancionar un home per orinar a la via pública. L'individu, sota els efectes de l'alcohol, es va negar a identificar-se i en aquell moment dos dels seus acompanyants van atacar els agents amb cops de puny i puntades de peu per ajudar-lo a fugir. Tot i l'agressió, els policies van detenir els dos agressors amb el suport d'una altra patrulla i dels Mossos d'Esquadra. Els arrestats, de 19 i 29 anys, estan en situació irregular, segons els Mossos, i han estat posats a disposició judicial per atemptat contra agents de l'autoritat. El Sidral Fest presenta la seva 7a edició amb música i circ al carrer per tota la família. El proper dissabte 5 d'abril, a partir de les 11 del matí, Sant Quintí de Mediona es transformarà en un escenari a l'aire lliure amb la 7a edició del Sidral, el festival de música i circ al carrer organitzat per la companyia Sidral Brass Band amb el suport de l'Ajuntament de Sant Quintí i la Diputació de Barcelona. Amb l'objectiu de potenciar la cultura i els espectacles al carrer, el Sidral Fest i Sant Quintí s'han consolidat com una de les grans cites anuals per la promoció de cultura, la música i les arts escèniques tant al municipi com la comarca. El festival presenta el cartell més ampli i divers de la seva història amb la participació de 16 companyies i artistes de renom com Muchacho, Hildor Llach, Carles Velda o Apocadixi, entre d'altres.
Penedès en xarxa.
Entomem la recta final quan passen 4 minuts tocats de 11:45.
A tot volum.
Com cada dijous, acabarem el programa amb música. Avui amb la secció A tot volum, amb la Lourdes Meronyo.
A tot volum.
I en aquesta oportunitat parlarem d'una de les bandes britàniques nord-americanes de pop-rock i new wave més importants de la dècada dels 90, on destaca la líder del grup per la seva gran personalitat i carisma. Estem parlant de Pretenders.
Don't get me wrong,
Pretenders és un grup anglo-estatunidenc de pop-rock fundat el 1978 per la cantant, guitarrista i compositora Chrissy Hynde. Al llarg de la seva trajectòria, aquesta formació ha sofert múltiples canvis per diferents raons i els múltiples canvis de músics en els anys posteriors han deixat a Chrissy Hynde com a únic membre permanent i referent absolut del grup. L'activitat pública de Hynde ha transcendit el terreny musical i s'ha destacat com a activista. Com la resta de bandes enquadrades en l'estil New Wave, inspirades en el moviment punk, Pretenders van reaccionar contra els estils predominants en el rock durant la primera meitat de la dècada dels 80, on s'exaltava la complexitat dels arranjaments musicals o l'edició d'àlbums conceptuals. Com a resposta, Pretenders va agafar el format habitual de la cançó i la utilització d'instruments convencionals, tenint com a referent a grups com The Beatles o The Kings. A tot això, Chrissy va adoptar una estètica de dona dura i segura de si mateixa que no ha abandonat en tota la carrera de la banda. L'any 2005, Pretenders van ser inclosos en el Saló de la Fama del Rock and Roll. Got this in pocket, got paddle, I'm gonna use it, intention. Been diving, detailing, no reason, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Chrissy Hynde va néixer a Akron, Ohio, una ciutat dels Estats Units. En un principi no va destacar en res rellevant fins a arribar a la Universitat de Kent, on va realitzar estudis superiors de Belles Arts i va experimentar amb la contracultura, el hippisme, les drogues o la mística oriental i la seva primera banda de rock. Hynde es va mudar al 1973 a Londres, on va intentar crear una banda en diverses ocasions sense èxit, fins a aconseguir-ho el 1978, quan va fundar Pretenders. Aquesta banda inicial es componia de diversos coneguts seus, músics joves més pròxims a l'estètica pop, malgrat que el corrent musical que més en auge estava en aquell moment era el punk. Després de signar un contracte amb la discogràfica Real Records, van tenir alguns èxits menors, al que els van succeir els temes Kid i Brass in Pocket. Aquesta última cançó va obrir el grup al mercat estatunidenc, aconseguint el lloc número 14 de la llista Billboard Hot 100 i va deixar el terreny adobat per al seu primer àlbum Pretenders, publicat el desembre de 1979. L'àlbum va ser tan reeixit i tan elogiat per la crítica que es considera un dels millors àlbums de la història de la música, a més de ser considerat com un dels millors debuts de la història. Aquest començament tan espectacular va suposar una gran fama i reconeixement instantanis, començant una gira amb tan sols un àlbum. El segon LP, Pretenders 2, es va publicar a l'agost de 1981, amb una gran expectació pel nou material i que es va convertir en decepció al cap de poc temps de ser publicat. De fet, encara avui dia és considerat un gran àlbum. Train. A la fi de 1981, i quan el grup triomfava musicalment, van començar els problemes personals, especialment amb Pete Fardon, i que es van agreujar durant la gira mundial que en aquests moments realitzava la banda. El juny de 1982 es van prendre la determinació d'acomiadar a Fardon i l'endemà passat va morir per una sobredosi un altre membre del grup, Honeyman Scott. Aquest tràgic final també el va tenir el mateix Fardon mesos després, també per un excés de consum de drogues. Malgrat aquest revés inesperat, Hein va decidir continuar amb la banda i la va refundar amb dos nous músics amb els quals es va publicar el següent àlbum, Learning to Crawl, al gener de 1984, amb un respectuós acolliment de la crítica. A partir d'aquell moment, Chris i Hein va prendre totalment les regnes de la banda i els canvis en la formació es van convertir en una pràctica habitual. En 1986 es va publicar Get Close, un disc on s'incloien els èxits Don't Get Me Wrong i Hit Me to Her, totes dues cançons top 10 en les llistes d'èxits. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt. En 1990, Pretenders va publicar el seu cinquè àlbum, Packet, on cal ressaltar que Chrissie Hynde va ser l'única persona fotografiada en qualsevol part de l'àlbum i també va ser l'únic membre oficial de la banda. D'altra banda, el disc va ser irrellevant i va passar totalment desapercebut. El seu següent àlbum es va publicar el 1994 amb una banda totalment reformada. Last of the Independents va obtenir una qualificació d'or als Estats Units i el senzill principal, Night in My Veins, va ser un èxit menor als Estats Units. El segon senzill va ser la balada central de l'àlbum, I'll Stand By You, i va rebre una difusió substancial i va ser un èxit, aconseguint el top 10 al Regne Unit i el top 20 als Estats Units i al Canadà. El setè àlbum d'estudi de Pretenders es va titular Viva l'amor i va ser llançat el 1999. La formació de la banda per a l'àlbum és la mateixa que l'acreditada en l'anterior àlbum, encara que finalment van haver-hi canvis. L'àlbum, amb una fotografia de portada de Hein, presa per la seva amiga Linda McCartney, va tenir un èxit moderat als Estats Units i al Regne Unit, aconseguir entrar en les llistes. L'any 2000 es va publicar una recuperació de grans èxits de la banda i durant l'any 2002 es va publicar l'àlbum Luz Escriu per la discogràfica Artemis Records. Segons la revista Rolling Stone, va destacar el seu refinament, melodies elegants i focs artificials vocals. One, two, three, four.
the knees. Illusion fills my head like an empty can. I spent a million lifetimes loving the same man. Whoa, every drop that run through the vein always make its way back to the heart again. By the way, you look fantastic in your boots of Chinese plastic. Hare Krishna, Hare Rama too. Govinda, I'm still in love with you. I see you in the birds and in the trees. That's why they call me Krishna Mai. Oh, every drop that run through the vein always make its way back to the heart again.
El març de 2005, Pretenders van ser inclosos en el Saló de la Fama del Rock and Roll i a la cerimònia del qual Chrissie Hynde va tenir unes paraules de record i reconeixement als membres de la banda Morse, James Honeyman, Scott i Pete Fardon. L'any 2008 es va publicar el nou àlbum d'estudi Break Up de Concrete, sent aquest el seu primer àlbum d'estudi on es van realitzar diverses edicions exclusives del disc i on també s'afegeix una nova versió campestre d'una cançó vintage dels Pretenders, d'acord amb el so general de l'àlbum. La cançó principal d'aquest treball va ser Break Up the Concrete i l'àlbum va rebre crítiques mixtes per la premsa especialitzada. Va ser el primer àlbum top 40 de la banda als Estats Units en 22 anys. A l'octubre de 2016, Pretenders va llançar el seu desè àlbum d'estudi, Alone. No obstant això, igual que va ocórrer amb Packet, Chrissie Hynde va ser l'únic membre oficial que va aparèixer en l'àlbum, sent interpretat íntegrament per un elenc de músics de sessió, ja que inicialment anava a ser un àlbum solista de Hynde. Durant l'any següent es van reprendre les gires amb la banda, que en aquesta oportunitat es va realitzar per Austràlia i Nova Zelanda amb la cantant Stevie Nicks. Previ al llançament del senzill de Bass, es va publicar el juliol de 2020 l'àlbum Hate for Sale i que va tenir un acolliment positiu per part de la crítica. A causa de la pandèmia de la Covid-19, la gira prevista per Amèrica del Nord va haver de ser cancel·lada. Through Al setembre de 2022, Pretenders va actuar en el concert tribut al cantant mort de Foo Fighters, Taylor Hawkins, a l'estadi de Wembley, amb Dave Grohl al baix i on van interpretar diverses cançons de la banda. L'últim àlbum de Pretenders, i publicat el 15 de setembre de 2023, té per títol Relentless, sent aquest treball el primer que edita la discogràfica Parlophone. Abans del llançament de l'àlbum es va publicar el senzill principal, Let the Sun Come In, per a després publicar altres dos senzills, I Think About You Daily i A Love. Aquest disc ha rebut bones crítiques per part de la premsa, que segons Record Collector ho va qualificar d'un assoliment magistral amb sabor de veritat. Després del llançament van iniciar una gira mundial on van actuar en països com el Regne Unit, Irlanda, els Estats Units, el Canadà i alguns països europeus.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Pretenders. Per part meva, com sempre, ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons d'un dels àlbums més reeixits de la banda, de 1984, Middle of the Road. Adéu-siau!
Dijous tenim dos fórmules per començar a anticipar i a tastar el cap de setmana. És començar amb l'agenda cultural i lúdica i acabar amb música. Avui amb aquest so inconfusible i que tant enganxa de The Pretenders. Marxem. Acaben aquestes 3 hores de ràdio, però com sempre és un punt i seguit, perquè demà divendres a les 9 i 6 ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa. Adéu-siau!
your private cul-de-sac.
Radio Vilafranca.